12 i 12 minuts, obrim la tercera hora dels Encuat a Fons d'avui dimecres. A l'espectacle comencem amb una entrevista i acabem sempre amb el repàs de l'agenda cultural de la setmana. Avui, la nostra cap de musicals, la Jessica Sotodossos, parlarà amb el pedagog Àngel Pereira, que participarà de la tercera edició de la Primavera Musical que celebrarà a la ciutat aquesta Setmana Santa. Centrem ara l'atenció en ells i després el batriador entrarà a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat per repassar l'agenda cultural des d'avui i fins diumenge.
Del 23 al 28 de març arriba a Sant Cugat la tercera primavera musical amb cursos de música i tallers impartits per professors de reconegut prestigi, orientats a alumnes de música, professors i també amateurs sense cap tipus de coneixement musical. Entre els tallers oferts per a neòfits musicals trobem el taller de percussió en família, on compartir el ritme amb els més petits. El taller va a càrrec del santcugatenc Nan Mercader i pel destacat pedagog Àngel Pereira, amb el que parlem avui. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia, Jessica.
Tu has estat fundador de l'Aula de Música Moderna i Jazz i del Centre d'Estudis Musicals de Barcelona. A més, ets autor d'alguns mètodes tècnics de bateria o de ritmes. Per què és necessària una primavera musical en el panorama d'ensenyament català, de música?
Per què és necessari? Bé, molts motius. En primer lloc, una mica l'enfocament que nosaltres fem dels cursos, que ja tenim una experiència de més de 12 anys organitzant cursos, és, per una banda, la part lúdica i enriquidora que té la música. La música és quelcom que ens aporta moltíssimes coses, no solament el fet que... una visió una mica que és la que intentem defugir, aquesta visió de la rigidesa de la música, que hi ha una part que és certa i que també és beneficiosa per l'estudiant, tant estudiant que s'hagi de dedicar a la música com a professional o senzillament com amateur. Jo me'n recordo que fa molts anys, l'any just després de morir en Franco, o no recordo si encara estava viu, vaig anar a fer uns concerts a Berlín i em van convidar el catedràtic de teologia de la Universitat de Berlín, que el seu fill també era catedràtic allà de llengües romàniques i era un gran amant de Catalunya. De fet, organitzava aquelles jornades allà. I em va sorprendre una cosa, que tot havent passat 30 anys encara em segueix sorprenent. Aquella gent em van convidar a dinar i després vam prendre uns cafetons amb unes pastes, no sé què, i, per sorpresa meva, el seu pare, ell i la seva dona, es van posar a tocar un trio de Beethoven amb un nivell que aleshores era quasi superior del que teníem aquí els professionals. Això, una mica, el que vull dir és que clar, hi ha una, per una banda, aquests cursos, el que volen és trobar aquest punt d'excel·lència musical, sobretot pels nanos que ja volen ser professionals, perquè en el curs d'aquí de Sant Cugat, com tots els que fem, hi ha un apartat especial, un apartat C, que està dirigit als nanos que estan fent 5è i 6è de grau mig, i que són els que ja estan vislumbrant que volen accedir a una escola superior d'Espanya. I, per tant, portem a professors molt destacats, que la majoria estan fent superior. La Champiai, un reguitzell de grans professors, i que així ells, per una banda, poden conèixer el professor que potser
serà el seu futur,
voldran estudiar amb ell,
com a mínim la forma, no?
Exactament. I després també fem un petit aprenentatge. Més que aprenentatge, és perquè els adolescents, bueno, els nois, ja són la majoria de 17, 18, 16, 20 anys, faran una mica una preparació de veure com estan d'educació de l'oïda, d'anàlisi, tot això, que seran el que els demanaran per fer la prova d'accés a qualsevol escola superior d'Espanya. I després, senzillament, perquè l'altre vessant és que la música és enriquidora, enriqueix tot l'hemisferi esquerre del llenguatge i l'hemisferi dret, que és l'espaial, l'emocional...
Per tant, el nom, perdona'm, de sí. Primavera musical no només és perquè és a l'inici de la primavera, sinó que és un resurgir, no?, d'aquest ensenyament, d'aquests coneixements.
Bueno, si vols que et sigui sincer, no ho havíem mirat així, però per què no? Per què no? Aquest és un curs que fa 3 anys que el fem, que de moment ha d'estar sent i tirant perquè encara no ha trobat el seu espai natural, perquè un curs d'aquestes característiques necessita d'una certa infraestructura que la té aquí Sant Cugat, de sobres, però també necessita d'una altra infraestructura, d'un altre ajut. Nosaltres organitzem des de fa 12 anys una sèrie de cursos a Canfranc, que és un poble petitet que està al Pirineu aragonès, on hem aconseguit, i més en aquests moments de profunda crisi a tots els nivells, hem aconseguit que vagi pujant. L'any passat vam tindre més de 460 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Que són molts alumnes, i aquest any ens plantegem també, bueno, augmentem encara més l'oferta de cursos. I bueno, en el cas de Canfranc, és una mica el que diu la meva sòcia, la Carme, les coses s'ha d'apostar, s'ha de posar les llavors per després recollir els fruits. En aquest cas, Canfranc és un lloc molt petitet, menys de 400 habitants, ho van entendre en el seu moment i ara és imprescindible el juliol, perquè és econòmicament imprescindible, perquè vol dir 400 i pico d'alumnes, que vol dir tots familiars, amics, gent que ve als concerts, perquè hi ha festivals paral·lels. Bueno, això és una entrada econòmica que ara Canfranc no s'imagina sense aquests cursos. Per tant, bueno, anem buscant. Ojalà hi hagi la sensibilitat que no mostren gaire els polítics en general al nostre país, una mica perquè, pel que et deia, fa 30 i pico d'anys un catedràtic de romàniques podia tocar pràcticament al mateix nivell que un professional. Això, dissortadament, estem molt lluny. Hi havia aquell, el que ara és el president de la Caixa Catalunya, no?, el que havia sigut ministre, que tocava fatal el piano, però que, bueno, com a mínim, hi havia, es veia, una mostra de sensibilitat. Necessitem això, necessitem que hi hagi molts nanos que estudiïn, que hi hagi moltes primaveres musicals a Catalunya, a Espanya, perquè després tinguem aquests polítics sensibilitzats amb la cultura i amb altres coses que és evident que no ho estan.
Parlant d'aquest objectiu que ara ens mencionaves, aquest taller de percussió en família és una manera de sensibilitzar els més petits amb la família, establint un canal de comunicació que normalment no estem acostumats. La percussió, el ritme. Què pot aconseguir el ritme a nivell comunicatiu en una família?
Bueno, és que el ritme és l'element més bàsic de la música, el més bàsic de tots. I jo sempre ho comento en els cursos que faig cursos a gent que ja són professionals d'altres instruments, no de percussió. Sempre els hi comento que si mirem comentaris de grans músics, Miles Davis, Simon Rattle, de gent del jazz, del clàssic, tots diuen el mateix. L'element més important és el ritme, perquè és una mica la carcassa de tot. Si falla això, falla tot l'altre. I a més, és quelcom de lo més primitiu. El ritme va directament a la part més primitiva del nostre cervell. Per això té una recepció tan especial, tan profunda, amb qualsevol persona. Qualsevol persona, quan posa les mans sobre un tambor, pum, es connecta amb algú que tots portem molt primitiu. I és d'una manera directa. Per això hi ha aquesta resposta. Passa alguna cosa, es mou alguna cosa molt, molt visceral, molt a nivell emocional, dels dos primers xacres, a més, que és tota la part, diguem-ne, de l'hemisferi esquerre, que és el motor, l'hemisferi, i que per tant el ritme estaria ubicat aquí. Però després hi ha l'altra part, la part de que sense tindre cap mena de coneixement musical, cap ni una, jo aconsegueixo, bueno, jo, qualsevol monitor aconsegueix que 200 persones que no saben res de música acabin al cap d'una hora fent alguna realment sorprenent, alguna artístic, alguna creatiu, i després aquí es posa en funcionament l'altre vessant. Per això és molt important pels nanos. I el fet de que ho facin en família, això ja és una història que amb això vam ser bastant bueno, va ser una idea meva que després vam desenvolupar amb el Nan, vam ser una mica a nivell de música dels pioners, perquè entenia que tant el nen com el pare, acompanyant, o sigui pare, mare, familiar, arriben al mateix nivell i es col·loquen al mateix nivell. És una aproximació interessant, perquè el nen veu el pare que està igual, no és la posició no és una posició, diguem-ne, de coneixement, i tu, una mica, entre parèntesis, el que tenim, tot i que carregats de contradiccions amb els nostres fills, sinó que estan a la mateixa alçada, el qual aquí es produeix una química diferent. Jo crec que és una experiència molt maca pel fill o la filla i l'adult.
Es diu que els nens, sobretot els més petits, encara no estan contaminats amb ritmes més occidentals, que són especialment receptius per fer percussió. Us ho trobeu, això, aquests programes, aquests tallers?
Sí.
Bueno, li dones un tambor a un nen petit de 2 anys i sap què fer.
No ho farà bé, però... Un nen petit de 2 anys... És difícil. No, un nen petit de 2 anys, no, en principi, això, hi ha excepcions, hi ha excepcions, però en principi no té per què poder fer grans coses,
no,
perquè encara està amb problemes, diguem, no amb problemes, amb un període d'aprenentatge psicomotriu, que per tant ell li serà molt difícil. Sí que hi ha nanos que amb 2 anys i mig, 3 anys, ja sorprenentment fan coses amb un concepte ja rítmic. Sí, és cert que això és important, per això, de cara als nanos, encara que no aconsegueixin crear el que nosaltres interpretem per ritme, que seria una successió pautada dins de l'espai, del temps, d'una mètrica, que això al cap d'una estona diem, això és el ritme, ho entenem així, ho interpretem. Sí que és cert que ells s'ordenen d'una manera molt bàsica i és lògica. Ells parteixen una mica com l'univers, és caos, organització. Tu els dones els tambors a nanos de 2 o 3 anys i ells entren en un procés, lo primer, i no sols nen, els petits, els grans també tenen unes ganes de treure i els grans lo mateix. Jo aconsello que tothom tingui un tambor a prop,
a casa, no?
Hi ha problemes, va bé fotre-li unes bufetades al tambor per no fer-ho en un altre moment. Ells s'acaben ordenant, ells s'acaben organitzant, saps? Tenen un procés de 2 o 3 minuts de caos i després ells se n'adonen que allò acaba sent una mica inquietant, els acaba molestant. I després sempre hi ha un o dos que tenen caracterologia més dominant, que acaben aportant una idea que tots s'acaben... El caos és pràcticament el mateix, és imperceptible des de fora, però sí que ells tenen aquesta voluntat. Per tant, jo crec que els nanos ja venen, des d'abans de néixer, ja quan neixen, ja venen amb una impronta genètica musical, i també han escoltat, perquè és un dels primers elements que es desenvolupa al ventre de la mare. Per tant, ells ja venen amb un... i s'han fet estudis, des de Tomatís i altra gent han fet estudis molt interessants sobre això. Jo crec que un nano disfruta, fa el que es fa amb un tambor, deixar-te anar, i ja et dic, és la gran avantatge, això res més es pot fer amb la veu. O sigui, tu no pots agafar 30 nanos, o 20, o 10, i donar-los un violí. Dius, va, anem a fer en una hora, perquè sortim tots. En canvi, amb un tambor sí, i això els ajuda a ordenar-se, escoltar, empatitzar, treballar amb equip, etc. Una sèrie de coses que són empíricament reals, que no són allò...
Per aquelles famílies que encara s'ho estan rumiant, que no saben com funcionarà, l'estructura del taller, com funciona? Aniran, hi haurà uns instruments allà... clar, per gent que digui, ostres, és que jo no tinc ritme, aquesta frase, no? Jo el ritme no coordino. Què els hi explicaries? Com treballeu? Com funcioneu?
Sí, a veure, el taller és un taller d'una hora, tots els 3 tallers amateurs, el Cercle de Percussió, que és el mateix, diguem-ne, però per nanos i a partir de 12, 14, i hi ha gent adulta, qui vulgui, barrejat. El taller de gospel, que el dirigirà
Laura Simó.
Laura Simó, gràcies, que ara se m'havien anat, que és una gran cantant de jazz, molt coneguda. I després el taller en família. Són tallers d'una hora, no cal i és així, no cal cap mena de coneixement musical. Qui no tingui, qui cregui que no té ritme, que vingui a descobrir que en té, perquè és que no tenim quasi res, si ho pensem a la vida. Si pensem quines habilitats tenim, clar, si volem tindre-les totes, ens donem compte que som pobres en habilitats, però perquè no ho provem. Vull dir, no hi ha cap cosa que no puguem fer un ésser humà, tot, fins i tot el que té una consideració que no té oïda, allò que diuen. No, és una qüestió purament, és una qüestió de mínima pràctica. Jo no puc dir si sé conduir un cotxe de carreres com l'Alonso perquè no l'he portat mai i probablement seria terrorífic, no ho sé, però clar, no, l'important és no negar-se amb un mateix, que és el que fem constantment. O sigui, qui no tingui, qui cregui que... Senzillament el que s'ha de tindre és una mica de curiositat i vindre tranquil·lament, allà hi ha tambors i ens posarem a tocar i a passar una estona bé, que és el que es tracta, res més.
I treure adrenalina, entenc, eh?
I treure molta adrenalina,
sí. I negativitat.
Canalitzar-la. És un catalitzador. Qui està molt baix d'energia, generalment, tant si és nen o adult, generalment el que fa és que li surt aquesta part que està allà, i qui va molt hyper, molt sortit, li rebaixa.
Feu moltes activitats a través de www.musicaactiva.com, allà ho expliqueu tot molt bé, els tallers, els cursos, no només aquests de gospel, que gospel possiblement és el que costa més de llançar-se, no? Perquè si mai has cantat o creus que no tens una veu especialment afinada o saps afinar, costa. Però la gent s'hi anima.
Sí, no, sens dubte. No. És això, jo alguna vegada això ho faig per empreses, també. I amb alguna empresa, amb el cap de recursos humans o el que sigui, li he dit, si no funciona, jo et torno els diners, home. Perquè n'estic tan convençut de que funciona. I veus la cara de la gent quan està fent els últims 10 minuts una cara de felicitat, d'al·lucinar ell mateix, d'haver descobert alguna cosa. Això és un regal que ens hauríem de donar tots, i en el cas del gospel, el mateix. No es tracta de cantar com un cor de gospel de Harlem, es tracta de disfrutar. I a partir d'això, realment, bueno, és que s'ha de veure el canvi de la cara de la gent, de disfrutar cantant una cosa molt senzilla, però sentint-te partícip d'una cosa entre tots és molt potent.
Doncs, com dèiem, diferents cursos orientats a professors, a alumnes de música i també a tot aquell que vulgui descobrir aquesta vessant musical i que mai s'ha donat aquest gust, no?, de descobrir-ho amb aquests tres tallers. Per més informació, www.musicaactiva.com, el tindrem a la ciutat la primavera musical del 23 al 28 de març.
Exactament.
En diferents horaris, crec que de tarda,
bueno, estarem
i de matins,
a l'escola de música,
una setmana de vacances de nens.
Exacte,
per tant,
això ho fem, exacte, és aquesta setmana, estarem allà bueno, hi ha molts cursos, moltes, hi ha el curs de professors també, que és per professors, diguem-ne, de primària, de tot el que són professors de música, un curs, crec, molt interessant, perquè hi ha gent molt potent, i jo crec que per recarregar piles els professors els anirà molt bé, molta informació de matèria nova, percussió, per exemple, que és una cosa que sé que s'ha treballat poc i que ells estan molt encuriosits amb això. Estarem tot el dia i encantats. Els últims dos dies, el 27 i 28, crec, ara ho estic dient de memòria, no estic segur, cap allà a les 7, dos quarts de 8, es fan dos concerts d'alumnes, però d'alumnes que toquen un alt nivell, concerts oberts.
Serà una mostra del que s'ha fet.
Exactament, i oberts per tothom, que segur que sorprendrà.
Doncs, Àngel Pereira, moltes gràcies per venir a Cugat.cat i explicar-nos tot el que feu des d'aquesta tercera primavera musical, que és itinerant, que esteu buscant lloc. Esperem que hi hagi aquesta primavera, aquesta química amb Sant Cugat, ja ho veurem quan fem el balanç. I moltes gràcies, continuem amb Música Activa, renovant aquest esperit musical, i això, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Money man, money man,
Jaume Triadó, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom de nou.
Ens disposem a fer el repàs de l'agenda. Aquesta setmana veig que comença en dijous i amb música, que escoltem ja de fons.
Serà el concert d'Oriols Cors, que serà a 9:45. Un concert acústic amb Oriols Cors, com dèiem, a la veu i a la guitarra, i Carles Casanova a guitarres i cors.
Això serà demà a 9:45 de la nit al restaurant Andalús. Demà alba també hi haurà més concerts, en aquest cas, però un de ben diferent.
Exacte, serà el concert Funky Friendly Friends, que serà a 11:45, versions dels grans funks, dels grans del funk.
Al Café Belgrado, com sempre, l'entrada gratuïta. Anem a divendres.
No importa desde donde vengas, si andamos.
L'activitat començarà a les 9 de la nit, Alba, amb teatre.
Exacte, serà l'obra Big Berberecho, en català seria La Gran Escopinya, de Jordi Oriol i Oriol Vila. Tindrà una durada d'una hora i 10 minuts i serà sense intermedi. Dos germans es fan grans a la mar en una petita embarcació a la recerca d'una llegenda, d'una llegenda marina. Perseguint el somni, emprenen un viatge iniciàtic que es convertirà en una aventura èpica en la qual el seu pitjor enemic seran ells mateixos, Jordi Oriol, un dels joves dramaturgs més prometedors del país, i Oriol Vilà, actor de reconegut prestigi, tant en teatre com en cinema, que aquí debuta com a creador i director, un espectacle d'una concepció escènica que us sorprendrà.
Es podrà veure al Teatre Auditori a partir de les 9 de la nit aquest Big Berberecho, La Gran Escopinya, al preu de 20 euros. A les 10 del mateix dissabte i també el diumenge, Alba, torna a arribar l'obra Bellesa a la Unió.
Podrem gaudir altra vegada de l'obra Bellesa de Guillermo Allensa a càrrec de la companyia Fila Zero.
Això serà, com dèiem, aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge, les últimes 3 oportunitats, després que la setmana passada ja representés l'obra a càrrec de la companyia Fila Zero. Té un preu de 12 euros, 8 pels que són socis de la Unió. I a 11:15 de la nit de divendres tornen els concerts.
Exacte, en aquest cas serà un concert benèfic de la ONG La Medusa. En aquest cas serà amb Taylor for Penguins.
El Café Belgrado, que no deixa d'oferir activitats, cada cap de setmana és present en l'agenda, i a més, és un d'aquests locals que ens ofereix tots aquests concerts de forma gratuïta. Dissabte, dia 23, Alba, què hi trobarem per començar?
Doncs, per començar, tant a 12:15 com a 13:45, podrem assistir al concert d'Àngels Vilarot Trio, un vermut concert amb el repertori de temes de Paul Simon, boleros i bossa, blusos, estàndards de jazz i etc. La fitxa artística, Àngels Vilarot, i a la veu, Joan Fàbrega, a la guitarra, Pere Loef, al contrabaix.
Doncs aquesta és la proposta que organitza l'Associació Cultural El Siglo i Jazz en Viu. Es podrà gaudir a la sala El Siglo Mercantic amb entrada també de franc, tant a 13:15 com a 13:45 del migdia d'aquest dissabte. Dissabte a la tarda, Alba, una cita que no falla tampoc a la nostra agenda cultural i la de Sant Cugat, són les Titelles de Can Ninot.
Com sempre, el dissabte i també el diumenge a les 12 del migdia, les Titelles en aquest cas seran de Hansel i Gretel.
Dissabte a les 6, diumenge, al punt del migdia, el teatre més petit de Catalunya, el de Can Ninot. Recordeu que val la pena fer reserves a info@canninot.cat. Al preu de 7 euros podreu gaudir d'aquest Hansel i Gretel aquest cap de setmana. Al Teatre Auditori hi hem passat abans per parlar d'una representació, la de Big Berberecho. Ara ens hi aturem, però, en aquest cas, per un concert de música.
Una mirada que hipnotiza tu. Una llamada que viene del sur.
A les 9 del vespre podrem escoltar en concert a David Bustamante durant una hora i mitja. David Bustamante torna als escenaris amb el seu 7è treball discogràfic anomenat Mio, un disc ple de passió, sentiments i de caràcter molt personal en què el cantant ha volgut demostrar la seva força i tranquil·litat al llarg d'aquests 10 anys de carrera.
Alba, el Raül em pregunta tal qual, si tu t'ho perdràs.
Jo sí, malauradament m'ho perdré, ja em sap greu, però segurament puc recuperar el CD de Mio i escoltar-lo allà on sigui.
A les 9 de la nit, David Bustamante aterrà a Sant Cugat per oferir aquest concert des del Teatre Auditori, des d'aquest equipament municipal de la nostra ciutat. No serà l'únic concert, però, que es pugui gaudir Alba dissabte.
Exacte, perquè a 11:45 de la nit podrem gaudir del concert de Susa Sheiman i Ignasi Terraza Quartet, amb l'actuació de la cantant i el pianista amb el seu conjunt. Susana és una cantant de jazz i el seu repertori hi ha des de balades clàssiques fins a blues, swing, gospel, bossa nova i versions d'altres músiques. Pel que fa a Terraza, la seva música té un so molt personal, elegant i fresc, que va des del swing al bebop, amb incursions al ragtime i al blues.
Déu-n'hi-do, organitza Club de Jazz Sant Cugat a la sala del Siglo Mercantil, en aquest cas sí que l'entrada es fa pagar. Són 15 euros, com dèiem, la proposta per 3:15 de la nit d'aquest dissabte. Més concerts, Alba, a Han Solo.
Exacte, podem tancar la nit de concerts del dissabte a 11:45 amb el concert de Han Solo, el grup de versions.
I diumenge, què trobarem? També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a 12:45, tenim el concert de Jordi Bonells i Albert Vila. Un vermut concert, es faran tres passis, a una a 12:45 i l'altra a 13:45, i finalment a les dues, el duet de guitarristes, que oferirà un recull de temes propis i d'estàndards del jazz.
I per acabar, Alba, diumenge, a les 8 del vespre, què trobem?
Per tancar bé la setmana, tenim el concert de Jam Sessions amb Ray Paz i de Jazz Hooligans, un homenatge al guitarrista de jazz establert a Barcelona, Sean Levitt, en el desè aniversari de la seva mort. Després del concert, comença una Jam Session oberta a tothom qui vulgui sortir amb el seu instrument.
Fantàstic, Alba, gràcies pel repàs de l'agenda. Tu perdràs el concert de David Bustamante?
Sí.
No sé si les altres activitats també.
Probablement sí, perquè comença ja la temporada de Setmana Santa i tornem cap a Terres del Nord.
Fantàstic, doncs que vagi bé aquesta Setmana Santa. Aquestes són les propostes que arriben a la ciutat. Hem començat citant la de dijous i hem acabat amb aquesta del diumenge. Entremig, el concert dissabte a les 9 de la nit de David Bustamante, precisament amb un tema seu. Acabem avui la secció de l'espectacle. Tema que, per cert, s'anomena Cobarde.
Te escribo desde la distancia, no busco tu perdón. Entiendo que no entiendas nada, porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui capaz de hacerle frente a la realidad, de tenerte a solas cara a cara y contarte toda, toda la verdad. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que yo más quiero. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tus besos. Cobarde, he sido tan cobarde por refugiarme así en mi soledad. Cobarde por no ser sincero, por no luchar por lo que aún me muero. Te escribo desde la distancia, por si aún te queda amor. Yo sé que no merezco nada, que fue una estupidez, que todo fue un error. Y ahora sé que lo que diste tú no volverá a nacer, que lo daría todo por tenerte y por sentir de nuevo el roce de tu piel. Cobarde, he sido tan cobarde por vender tu